I aquesta setmana passada es va presentar a l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà el llibre Història de la Bisbal, retrat d'una vila cinccentista, de Jordi Frigola, d'Edicions Sidillà. L'autor ens va deixar a principis d'any, però d'aquest llibre en van parlar Santi Soler, Josep Mates, Carmen Maruán i Xavier Cortadellas. I per parlar-nos en avui ens visita el mateix Xavier Cortadellas, també editor d'Edicions Sidillà. Bon dia.
Molt bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li com va anar aquesta jornada de presentació del llibre i d'alguna manera va recordar-se la figura d'aquest autor, de Jordi Frigola.
Sí, moltes gràcies per convidar-nos a parlar d'en Jordi Frigola i del seu llibre. Nosaltres ens sembla que la presentació va ser un èxit. Jo no vaig comptar-ho, però la gent em va dir que hi havia més de 130 persones, però que en Jordi... Sí. Més de 130 persones, no. De fet, vam voler fer la presentació a l'Arxiu Comarcal, perquè, de la visual, perquè era un lloc on en Jordi havia treballat més, era un dels llocs on havia anat més, i perquè ens semblava que en Jordi Frigola, per altres raons que van bastant més enllà del seu llibre, Jordi Frigola mereix un homenatge a la Bisbal, perquè era un home que estava disposat a fer qualsevol cosa per parlar, havia fet de guia, havia col·laborat a totes les publicacions locals, havia creat, era un home que estava disposat a fer qualsevol cosa per la Bisbal, i clar, i a més parlava sempre d'aquest llibre. Sempre vol dir els últims 30 anys, o més.
Ostres!
I en parlava amb tothom, i a més ho explicava a tothom. I aquest llibre l'ha anat fent i refent.
A poc a poc, refent,
Sí, i publicant molt, quan la gent de la Bisbal, la gent que ens interessa la història local, la gent que ens interessa aquest tema, doncs molts dels temes que hi toca, doncs n'havíem sentit a parlar, però de cap de les maneres no ho havíem vist en resumit, en complet, en tantes coses, i l'última versió, per entendre. Però va estar fent aquestes versions sempre.
O sigui, que és un llibre bastant treballat, i a més va recollint aquestes vivències de la gent, no?, de la Bisbal, vull dir, és un llibre basat en fets microhistòrics, podríem dir.
Sí, protagonistes és la gent de la Bisbal del segle XVI, o sigui, del 1500. I a més és que no hi ha tantes poblacions que tinguin un llibre en què només es parla del segle XVI. I en tot cas, explica moltes i moltes coses que de cap de les maneres, si no fos per ell, no podíem saber. Però és que a més, com que protagonistes és... el protagonista de fons és la gent de la Bisbal d'aquella època, i la manera com funcionava, diguem-ne, el poder, la religió, el mercat. Perquè en Jordi sempre deia una frase que és això, deia: la Bisbal d'Empordà és el seu mercat. I això és una cosa que no només afecta la Bisbal d'Empordà, a la Bisbal, vaja, sinó que afecta a tota la rodalia. I tot, quan dic tota la rodalia, estic parlant de que arriba fins a la costa. Llavors, per exemple, hi ha un altre capítol en què, molt i molt interessant, en què comença, en què parla del bandolerisme. I llavors justament parla d'un home molt important de la Bisbal, vaja, un dels nobles més importants, que es deia Torroella, que era el cap de, diguem-ne, de la milícia local. I explica que se'n van ell i més de 30 bisbalencs cridats a Palamós, justament, perquè els ha arribat un avís que hi ha, tal com en deien en aquella època, hi ha moros. I llavors van ajudar la gent de Palamós, com devien fer gent d'altres territoris. I quan tornen, passen per Fitó, que és per on es passava el camí llavors, passen per Fitó i per Vall-llobrega, i a Vall-llobrega baixen cap a Palamós. Doncs quan tornen, arriben tard, per cert, O sigui, quan arriben els moros ja no hi són, per entendre's que diuen.
No era la mateixa distància que ara, el que separa els municipis?
Ell explica molts i molts detalls, saps? Explica fins i tot el temps que trigaven. Ara no t'ho puc dir de memòria, però explica el temps que trigàvem per anar de la Bisbal a Palamós, el temps que trigàvem per anar de la Bisbal a Sant Feliu, eh? Ostres. Ho explica, això. Uh-huh. I, a més, naturalment, també explica com anaven i tot això. Però, en tot cas, aquest, entre ella i els 30, diguem-ne, del sometent de la Bisbal, perquè això és la creació del sometent, per entendre's, és l'època en què es crea el sometent, doncs, quan tornen i quan passen en un lloc de, vaja, que és fàcil d'endevinar, perquè és el camí antic que va de Girona, de la Bisbal, a la costa, doncs són atacats per un bandoler que es deia l'Empordanès. I que era, es deia Bartomeu Camps, però tothom ho deia l'Empordanès, són atacats i en Torroella és ferit i acaba morint.
Ostres.
L'endemà, sí. I a més, a partir d'aquí comença a explicar les vicissituds i les històries de l'Empordanès. L'Empordanès atacava, vivia a les Gavarres, per entendre'ns, i no era empordanès, havia nascut a Falgars d'en Bas. Però, i tenia la seva, diguem-ne, la seva casa, o si passeu una mica un lloc on en un lloc tan remot com anglès.
Ostres, sí.
I llavors vivia, vaig atacava i vivia a les Gavarres. I a més era, explica en Jordi Frigo, per exemple, en aquest llibre, que era molt difícil de detectar els bandolers d'aquest temps perquè eren gent normal, gent com nosaltres, per entendre'ns, que feien vida normal i que de tant en tant
feien
actes de bandolerisme. Sí. I explica com els acaben atrapant i explica una història que afecta Santa Paiaia, un mas de Santa Paiaia que és el mas Juliol, un episodi de venjança, en fi, no ho explico més, però és sensacional, perquè és, parlant de la Bisbal i del mercat, el senyor Bisbe, per entendre'ns, i de la pagesia, perquè, en fi, és que això era molt, però vull dir, i de la pagesia, perquè la Bisbal tenia dues universitats, que en deien en aquell temps, perquè això dels ajuntaments és una imposició castellana que comença després del 1714, la Bisbal era important perquè tenia dues universitats. La Universitat Pagesa i la Universitat de la Vila. I a la Universitat Pagesa hi anaven els de Fonteta, els de Sant Pol i els del veïnat del convent, per entendre'ns. I bé, era la vintena població de Catalunya. I llavors explicant aquestes coses explica moltes coses de la història de Catalunya també.
No, esclar, vull dir, i tota aquesta documentació, perquè en poca estona hem abordat diferents històries sobre el bandolerisme, també la importància d'aquest mercat de la Bisbal, i destacant que la Bisbal era, doncs, aquesta vintena de població de Catalunya. Entenc que tota aquesta documentació, Jordi Frigola, la va fer des de, per exemple, una entitat tan important com és l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà, no?
Sí, va treballar dos o tres arxius, també l'Arxiu Diocesà, però esclar, hi ha molta cosa. O sigui, el llibre és magnífic, però hi ha molta i molta cosa que segur que es pot estudiar, que segur que es pot ampliar tot això, segur que hi ha molta cosa per descobrir, i la veritat és que no em sembla que ho faci prou gent. I això es pot estendre a moltes altres poblacions de la nostra comarca, que sabem del Palamós, del Palafrugell, del Sant Feliu, del Colonge, del Torroella, del segle XVI. En sabem molt poc, en sabem molt poc.
I és un segle que també va ser històricament, no?, convuls.
Sí, va ser molt convuls. Per exemple, el segle XVI és el segle que les tropes, l'exèrcit, comença a arribar bastant regularment a les poblacions. Per exemple, i això no ho comenten, no ho comenten al llibre, i a mi m'ho havia comentat moltes vegades, i no ho deu comentar-ho perquè potser encara no era ben bé... Jo em sembla que sí que era en aquest segle que comença, però no ho veu haver trobat prou ben documentat. Explica fins i tot el lloc on l'exèrcit, però no ho explica en aquest llibre, l'exèrcit s'instal·lava quan venia a la Bisbal, la casa, que era una casa important, que justament era la casa de Torroella. Però això no ho explica perquè no sé per què. Suposo que perquè no ho deu haver trobat prou ben documentat. Però era tan convulsa aquesta època. Per exemple, parlant de Castell d'Empordà, que és el poble que hi ha al costat de la Bisbal, que no encara forma part de la Bisbal, doncs parla dels Margarit i acaba parlant del segon viatge de Cristòfol Colom. perquè jo no sé si Cristòfol Colom va sortir de Pals, no m'atreviria a dir-ho perquè no hi ha prou documentació, però el que sí que és cert és que el segon viatge d'en Colom, el segon viatge a Amèrica, el cap de l'expedició militar que hi va era Margarit de Castellemportà. En el primer viatge no hi va gent així important perquè no sabien on anaven.
Clar.
I llavors hi van anar més aviat delinqüents, gent que sortia, que va canviar a sortir de la presó. En el segon viatge, quan ja saben que hi ha Amèrica, hi van empordanesos. I això en Jordi, per exemple, ho explica. I això és un fet innegable.
No, vull dir, la documentació i al final aquests fets històrics que es poden relacionar amb la història més global, podríem dir, perquè estem parlant d'un viatge de Cristòbal Colom vinculada, no?, a aquest petit record de l'Empordà. Per què és tan important fer aquesta feina per part d'un historiador i no només parlar d'aquesta macrohistòria?
És que la història som la gent. I la història s'explica a la menuda. Així és com interessa. Ens interessa molts que no som historiadors. La història ens interessa a través del a partir del que hem sentit, a partir del poc que sabem. I quan els protagonistes són les persones com tots nosaltres. Per exemple, un altre dels capítols en què parla aquest llibre és de les pestes. Les pestes que comencen a la mitjana,
sí,
en el segle XVI hi ha molts episodis de pesta. Llavors no sabien com aturar-les. L'única cosa que es veien en cor de fer, i posaven un personatge personatge de la universitat, que era el Mustafà, que es posava a l'entrada, era el que s'encarregava cada vegada que hi havia un episodi de pesta, es posava a l'entrada, ell o algú que treballava per ell, per entendre'ns, i tothom que entrava a la Bisbal d'aquell temps, doncs li tirava calç, perquè els hi semblava que la calç matava tots els microbis. Però es trobaven, la gent del segle XVI, igual que la gent del segle XXI, es trobaven el mateix problema de sempre. Què fem? Que un problema que ens van... O sigui, això és una Covid d'aquella època.
Sí, sí, és el que estava pensant. Sí.
Què hem de fer? Es trobaven, per un costat hi havia tothom que volia anar al mercat, i per un altre hi havia això, la pesta. I llavors... I sí, t'explica com era el mercat, com eren els llocs on es feia, fins i tot arriba el detall d'explicar quina mena de taulell trevien els comerciants de la Bisbal per exposar els seus objectes a fora, al carrer. I fins i tot fa servir una paraula que jo la vaig haver de buscar, que no la coneixia. Musicar. Musicar vol dir posar preu al que vens. Però també parla de la gent que venia de fora i de tots els bestiar, els animals que venien. Sí, és que la història de la Bisbal va molt més enllà de la Bisbal, és la història de la nostra comarca.
Doncs, per qui encara no sàpiga quin llibre comprar per aquest Sant Jordi, fem aquesta recomanació també de Història de la Bisbal, retrat d'una vila cinccentista, de Jordi Frigola, també d'Edicions Sidillà. I també donar les gràcies al senyor Xavier Cortadellas per venir a fer-nos aquesta una mica més de presentació, de petita explicació sobre el llibre i la importància d'aquesta figura de Jordi Frigola. Moltíssimes gràcies per aquests minuts al Supermatí. Gràcies.
No, moltes gràcies a tots vosaltres, i a mi m'agradaria acabar fent una crida perquè mai no hi havia hagut tanta gent que ha estudiat història com ara, i perquè això de la història local i la història comarcal, la història del nostre país, que hi hagi gent que continuï fent això, perquè és importantíssim. Sense la microhistòria, sense la història local, no faríem la història general d'un país.
Totalment d'acord, i bueno, fem aquesta crida també als historiadors a recollir aquesta història local. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el dilluns.
Moltes gràcies.
I que vagi bé Sant Jordi, també. Que vagi bé Sant Jordi.
Que vagi molt bé tothom. Un llibre i una rosa.
Exacte. Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
Moltes gràcies. Fins aviat.
Fins aviat.
Adéu-siau.